James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al nostre programa El món és digital. Avui li donarem la volta al programa. Avui el girarem. Vull dir que enfocarem el tema de la transformació digital des d'un altre punt de vista. El mirarem al revés. Normalment, quan fem aquest programa, parlem i comentem sobre les formes de fer les coses ben fetes per aconseguir digitalitzar amb èxit les nostres empreses. És a dir, sempre parlem de com fer les coses. Avui, de la mà del nostre convidat, intentarem parlar de lo que no s'ha de fer. Avui parlarem dels errors més normals, més comuns, que es cometen a l'hora d'intentar fer aquest procés nostre de transformació digital.
El món és digital, a Ràdio Estel.
Avui el nostre convidat és un convidat ja habitual del programa, no m'estendré en la seva presentació, simplement diré que és en Jordi Marín. Hola Jordi, benvingut.
Hola Tomàs, gràcies.
En Jordi ens explicarà quines són els 7... Mira, ho hem fet com allò del joc de les 7 diferències, doncs avui farem els 7 errors més comuns que els empresaris de les pimes acostumen a cometre quan intenten abordar aquest tema de la digitalització, del canvi, de la transformació digital de les seves empreses. Vinga, doncs ja sense més introduccions, comencem.
Vinga.
Jordi, la pregunta normal que surt de tot el que acabo de dir és: hi ha una sèrie d'errors típics, uns errors que podríem dir model, uns errors amb els quals quasi tots caiem quan comencem a fer aquest procés?
Sí, Tomàs. És de l'experiència que tenim en transformació digital, n'hem vist de tots colors i per això hem destacat aquests 7 errors, que són 7 errors típics. No sé si anunciar-los tots o anar un a un, Tomàs, que potser és...
Jo, vinga, anem de misteri. De misteri, i anem passant la pilota. O sigui, començo, jo dic, Jordi Marín, error número 1.
Vinga. Jo, el primer error, que crec que és típic, és no tenir estratègia. És posar-se a digitalitzar, no? Com s'ha de digitalitzar, i tothom diu que s'ha de digitalitzar, és posar-se a digitalitzar, no? Vinga, vaig a posar tecnologia aquí, vaig a posar tecnologia allà, vaig a digitalitzar això, vaig a digitalitzar allò, però no tenir una estratègia clara, no? No haver pensat un momentet, no? De dir, quina és l'estratègia d'aquesta digitalització? Per què faig aquesta digitalització? Quin impacte pot tindre la meva empresa, no? Tenir estratègia, tenir objectiu, tenir motiu, per dir-ho així, no? No solament perquè tothom diu que s'ha de digitalitzar. I això, després, comporta greus conseqüències, perquè com vas sobre la marxa, no has pensat exactament el que has de fer i per què ho fas, doncs acaba obtenint que no tens els resultats que has de tenir i, per tant, penses, al final moltes empreses acaben dient, bueno, això de la digitalització no sé si ben bé serveix per res, no? I jo crec que aquest és un dels grans errors.
Molt bé, sí, està molt bé això de sortir-se per la tangent i dir, bueno, això no deu servir per res perquè és molt complicat. Vinga, doncs som-hi. Error número 2.
L'error número 2 té molt a veure quan a vegades parlem d'això de la transformació digital, sempre parlem que hi ha 4 elements bàsics, etcètera. L'error número 2 per mi és començar a digitalitzar sense l'estratègia, que deia Manelú, no? Però començar, per exemple, a dir, bueno, com el client és el més rellevant, com el client és el que al final me compra i és el meu mercat, etcètera, començo a digitalitzar per aquella part que té a veure amb el contacte amb el meu client, no? Sense haver pensat que potser abans s'han de fer altres coses. Has d'estar preparat, per exemple, internament per poder donar un millor servei, amb un, per exemple, amb una tenda online en el teu client. Jo, si jo poso una web i començo a vendre, però després per dintre no he preparat els meus processos per automatitzar-los, perquè siguin més àgils, o no he preparat a la meva gent perquè utilitzi les tecnologies per això, etcètera, etcètera, doncs segurament no acabaré, m'acabarà passant com abans, no? No tinc un objectiu, tinc l'objectiu d'atendre el client molt més ràpidament, amb molts més canals de comunicació, amb més tecnologies, etcètera, etcètera, però passo per dintre, no he fet els deures i aleshores no li puc acabar donant aquell servei i acaba passant un altre cop el mateix. No? Ostres, això no funciona, el client té una percepció dolenta d'allò que faig, etcètera, etcètera, això de la digitalització no acaba de funcionar. Per què? Perquè he comès un altre dels greus errors, que no és pensar no solament en el client, sinó també pensar en la vessant interna, en la mecanització, en com treballo, en com faig les coses. No? Jo crec que aquest és el segon gran error. No?
Sí, els dos, que després parlarem més a fons, els dos, sí. Clar, tenen el problema de que l'empresari normal i corrent, doncs, no, potser ni sap, clar, ell, aquest que acabes d'explicar, jo entenc que ell vulgui digitalitzar o posar guapa la part del client, ja. Perquè no pensa o no sap la quantitat de coses de maquinària, per dir-ho així, o de programació o d'estructures internes que ha de canviar perquè allò funcioni.
Funcioni.
Perquè, clar, si pot fer molt bonic a l'aparador, però si després clar. No hi ha back-office, no funciona.
Ho imagina't, Tomàs, que posem. No, doncs, poso un canal de WhatsApp o alguna cosa així, no?, per atendre millor el meu client de tal. Però per allà me comencen a arribar moltes demandes i moltes coses i jo no he preparat cap mecanisme intern que canalitzi això. Doncs clar, al final me desbordaré i no acabaré donant l'atenció que necessitava el client. I allò que pensava que era bo acabarà sent dolent.
Ok. Pues, continuem amb el programa d'avui, que el fem així en plan dramàtic. Error número 3.
Per mi l'error número 3, el tercero clasificado, és solament pensar en tecnologia. No? Quan parlem de digitalització, clar, al final la paraula, transformació digital, etcètera, etcètera, parlem de tecnologia. Però això no solament va de tecnologia, no? I també connecta una mica amb els altres errors que abans dèiem. Això va de persones, això va d'organització, això va de cultura de l'empresa. O sigui, digitalitzar ja no és solament posar una tecnologia determinada, un ordinador, un mecanisme, etcètera, etcètera. Va, que has de fer canvis d'organització, que has de formar les teves persones, que les teves persones han d'utilitzar les eines de manera diferent. Les estructures segurament han de ser diferents. La cultura de l'organització ha de canviar una mica perquè la digitalització és molt més accelerada, molt més ràpida, etcètera. Provoca aquests canvis, no? Per tant, si no has pensat que no... Que hi ha que fer canvis de cultura, canvis de persones, canvis d'organització, etcètera, etcètera, ens tornarà a passar el mateix, i que ho hem vist en moltes ocasions, no? Que digitalitzem, mecanitzem alguna cosa i després no hem preparat ni les persones, no hem preparat l'organització, no hem canviat alguns tics culturals que teníem d'abans i ara no, aquests tics culturals ens portaran al fracàs, l'era analògica, per dir-ho així, la cultura analògica no és el mateix que la cultura digital i, per tant, hem d'estar preparats per això. Jo crec que aquest és el tercer gran error. No?
Sí, aquest és el tercer i és un, per mi, dels realment més importants i si més no, des d'aquest programa sempre insistim. Però tu has parlat del canvi de cultura, de les persones, de l'organització, però el primer canvi que s'ha de produir cultural és el propi director, CEO, propietari, amo, digue-li com vulguis, d'aquesta pime. Com ell no tingui realment una necessitat de canviar, si no entenc que l'empresa ja no és el que era, que l'organització és diferent, que la verticalitat no funciona, en fi. Després, si tenim temps, tornarem per intentar convèncer aquest senyor de que el primer que ha de canviar és ell i que realment ha d'entendre que les coses funcionen o, si més no, han de funcionar d'una altra forma per arribar a tenir èxit en aquest procés, no? Vinga, doncs som-hi a l'error número 4.
Per mi l'error número 4 és el coneixement. O sigui, i m'explico. És no tenir el coneixement o no tenir la formació necessària o acompanyar-se del coneixement necessari, no? A vegades... Imagina que tu i jo tenim un negoci i ara ens hi posem i com dèiem abans, no? Sentim parlar de digitalització, de transformació digital, de tecnologia, etcètera, etcètera, i nos lanzamos, no? Vinga, va, doncs busquem per internet a veure quines eines podem fer, tal, tal, tal. A mi això ens dona alguna solució i alguna eina que potser està bé i tipo friki ens hi posem nosaltres a fer-ho, però per fer això i per transformar realment el nostre negoci i perquè tingui impacte real, primer potser ens hem de formar nosaltres mateixos. Ara deies tu, no? El directiu, el propietari o la persona que està al davant d'un negoci, doncs també està bé que es formi, que vegi, que sàpiga exactament, no? Que tingui el coneixement necessari de saber quin impacte real té això. I a vegades és tu t'has de formar, la teva gent s'ha de formar, ha de tenir coneixements de què significa això i per què. I segurament, i en molts casos, i en algunes empreses, t'has d'acompanyar també per gent que en sàpiga d'això, no? Per gent que ja ha passat processos d'aquest tipus, ja la seva empresa ha tingut impactes determinats, es dediquen a ser consultors especialitzats en aquests àmbits de transformació digital, etc. Per tant, acompanya't també, o deixa't acompanyar en aquest procés per gent que té els coneixements necessaris. Per això li dic, el tercer gran error és no tenir el coneixement, no? Pensar que això, bueno, això va de quatre herramientes, ara me les baixo d'aquí d'allà, faig això i ja està. A vegades pot ser que sí, dius, bueno, una solució immediata jo la puc implantar així, però si realment vols canviar les coses, vols crear una empresa del segle XXI, una empresa competitiva en el mercat en el que estem, ho has de fer amb coneixement intern i extern i deixar-te acompanyar.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Sí, has dit un moment el tercer i estem amb el quart. Sí. Sí, això que dius, evidentment, també ho hem tractat més d'un cop, no? Però no solament coneixement propi, que és fonamental, i del teu personal, sinó realment recórrer a professionals de veritat. Sí. Perquè quantes vegades hem vist que la pàgina web me l'ha fet un amic de la meva cunyada que en té molta traça per sí. Fer això. Vull dir, qualsevol cosa per
no, simple... A vegades, Tomàs, això pot ser una solució immediata, que dius, bueno, necessito fer això, vale, doncs molt bé, ho fas. Però si realment vols canviar les coses, si realment vols fer una empresa això competitiva avui, ho has de fer, efectivament, com tu dius, amb professionals i amb gent que en sàpiga de veritat. I no fa falta, a vegades també confonem professionals a una cosa molt costosa, no? A vegades hi ha professionals experts que els tens a prop de casa i que tenen un cost raonable pel que és la teva empresa, no?
Sí, estic d'acord amb el que estàs dient de cost raonable, però el que també hem de lluitar contra la idea, aquesta idea de que a internet tot és gratis i buscar solucions gratis. Si realment vols tenir resultats exitosos, vull dir, les coses tenen un preu.
Bueno, tenen un valor, perquè al final serà un valor important per a la teva empresa. No?
Per això, que hem de ser conscients de que les coses doncs, tenen un cost que, com tu dius, no han de ser costos impressionants. Moltes de les solucions professionals tenen trams, tenen el tram free, que serveix mal o menys per anar tirant, i després trams que amb els slots inferiors són assequibles, crec jo, a qualsevol empresa. Vinga, doncs ja en coneixem quatre. Anem a l'error número 5.
Jo, a l'error número 5, i connecto una miqueta, no? Tots van una mica encadenats entre si, i tots tenen uns a veure amb els altres. Jo crec que l'error número 5 és pensar, i en l'era en la que estem ara, i la pandèmia també ens ho ha posat molt, molt al davant, és pensar que això va de fer les coses jo sol, no? No solament parlo ara d'acompanyar-se de professionals que parlàvem amb l'error número 4, sinó que va també de generar aliances, generar xarxes, generar ecosistemes, etc. O sigui, aquest món tan complex en el que vivim, a vegades tu sol no pots arribar enlloc, no? Poso exemples, perquè si no a mi costa d'entendre. Els meus proveïdors, no? Jo tinc un negoci, etc., i tinc uns proveïdors que són crítics per mi perquè són els que em proveeixen la matèria prima per fer no sé què o per donar-me uns serveis determinats. Escolta, per què no puc parlar amb ell i crear aliances? Ells segurament també estan patint en un mercat d'incertesa, de canvi, etc. Però, escolta, parlem com podem treballar d'una manera diferent. A lo millor professionals que fins ara els necessito per determinades coses, doncs ara hi ha molt, molt professional que està a casa treballant d'una altra manera i potser puc generar una aliança nova amb aquest grup de professionals i fer les coses diferents, amb uns costos diferents, amb uns objectius comuns. Potser podem crear alguna cosa tots junts, no? Proveïdors, professionals, nosaltres, no? I he de començar a gestionar aquest tipus de xarxes que seran bàsiques. Si no faig això, si jo també en crec no? És un altre dels errors típics. No, no, això ho faré jo, això me miro molt a dintre de casa meva, etc, etc, i no conto amb els altres. El món ha canviat molt i la complexitat d'aquest món i les dificultats de competir en aquest món va d'això, va de crear aliances, va de crear xarxes, va de crear ecosistemes, va d'estar molt atent al teu entorn i, per tant, de tot allò que passi. I això ho pots fer a través d'aquesta xarxa. Si no ho fas, segurament, a mi hauràs fet algun dels deures que abans deien que eren uns errors. Imagina que quasi ho has fet tot bé, però no has creat aquestes aliances, perdràs moltes oportunitats que es produeixen en aquest mercat. Jo crec que és un altre dels grans errors. Hem de pensar solament cap a dins i no pensar una miqueta en xarxa i cap a fora.
Sí, que aquest va lligat amb el tema del canvi cultural. Potser moltes persones pensen que si comencen a agafar aquí per rodejar-se, a fer pactes i aliances, perdran el control, perdran poder, però vull dir, aquestes coses es poden fer assenyadament i, evidentment, estic totalment d'acord amb tu en que el treball en equip, i sobretot ara que els equips els pots tenir descentralitzats...
A distància.
A distància. Bueno, però
fixa't, Tomàs, per posar alguna altra, i segurament amb les pimes també tindria equivalents. Ara parlaré de grans empreses. Hi ha grans empreses que fan tots els processos d'innovació i de cocreació i de coinnovació amb altres grans grups que són competidors seus. No? Per exemple, el cas més típic que sempre es posa l'exemple és el de l'automòbil. De motors d'automòbil, dels motors que portem en els nostres cotxes, a mi n'hi ha 4 o 5 fabricants en el món, no n'hi ha més. I, en canvi, de marques de cotxes en pots veure milers, no?, de marques de cotxes. Per tant, què vol dir això? Que aquestes marques de cotxes es posen d'acord entre ells amb uns fabricants grans i per fabricar i coinnovar en aquests fabricants de motor o bateries de cotxes elèctrics, etcètera, etcètera. Podríem posar molts exemples. Què són, al final? Aliances que van per darrere. Per què? Perquè en aquest cas és per economies d'escala, per capacitat d'innovació, etcètera. Però és un exemple de que el món ja funciona en xarxa, ja funciona amb aquest tipus d'ecosistemes. I, per tant, encara que sigui a petita escala, ens ho hem de començar a aplicar, no? Ho hem de començar a pensar que si el món funciona així, nosaltres també hem de començar a funcionar així i que genera multitud d'oportunitats.
Vinga, doncs quan estem a 9 minuts del final del programa, perquè el temps també
ens ha fet...
No, molt bé, molt bé. Ho controlem, tenim temps. Vinga, anem a conèixer l'error número 6.
L'altre número, l'error número 6 per mi, i abans ho hem parlat una miqueta, que és... Moltes vegades pensem en cost, no? Pensem, ostres, és que això ara, abordar això, té uns costos, no? Això em costarà diners... I jo crec que ho hem de veure com una inversió, no? A vegades el concepte és diferent, no? I mentalment, quan ets empresari, ho veus diferent. Una inversió té retorn, té resultats, no? Et dona un retorn. Un cost, doncs al final és el cost i en genera menys marge a la meva empresa, no? I per tant, jo crec que la digitalització, la transformació digital, etc, etc, és un error veure-la com un cost. L'hem de veure com una inversió. L'hem de veure com una inversió que tindrà un retorn i un resultat que a més l'hauríem de mesurar, no? I de veure i de quin impacte real, si fem bé els deures, si no cometem els errors anteriors, no? Si fem bé els deures, al final aquesta inversió tindrà uns resultats i tindrà un retorn d'aquesta inversió. I ho hem de veure des d'aquest punt de vista. I això mentalment per un empresari és important. No és un cost, és una inversió amb un retorn i amb un retorn clar, amb resultats, amb explotació, amb major marge en el futur, amb majors beneficis en el futur.
Sí, fas bé d'aclarir-ho perquè jo vull simplement afegir que no solament és una inversió, sinó que és una inversió necessària. Sine qua non per continuar ser competitiu i que la teva empresa estigui al mercat. Si no, si realment no fas tots aquests passos, si no digitalitzes, si no entres en el món digital com cal, seràs eliminat. Això és segur. Sí. Per tant, mira, no solament és una despesa, sinó que és una inversió, però absolutament i totalment necessària.
Necessària.
Vinga, i amb aquesta necessitat...
Anem al setè, va.
Anem al setè i, en principi, últim punt dels programes d'avui. Jordi Marín, quin és l'error número 7?
Per mi l'error número 7 en tot aquest àmbit de transformació digital és no pensar, i no ho vull posar en negatiu, però és no pensar en la seguretat. Tota la transformació digital, tots els elements de transformació digital i la digitalització s'ha de pensar amb els temes de seguretat, ciberseguretat, etcètera, etcètera, no? És un dels grans elements, no?, que moltes vegades en aquest tipus de processos se'ns olvida, no? O es queda fora de l'equació, o sembla menor, no? I, bueno, però això ja pondrem aquí un parche i no sé què, i ja estarà, no? Quan sabem avui que molts de les dificultats o quan hem vist casos de digitalització fracassats, en alguns casos els temes de la seguretat ha sigut un tema que l'ha impactat, no? Per tant, l'hem de pensar des de l'inici. Quan estem pensant en aquesta estratègia, els temes de seguretat, ciberseguretat, són temes avui fonamentals, i això ho podríem connectar amb altres temes, eh? Amb la privacitat, etcètera, etcètera, no? Amb tota una gestió de la seguretat integrada en el món digital, que és cada vegada més fonamental i que ha de formar part de l'estratègia. I no tenir en compte, jo crec que és, o almenys és el que hem vist, és un dels grans errors.
Sí, és un dels grans errors, però jo observo que és un dels grans errors que es cometen més. Per què? Perquè no hi ha cultura, no hi ha cultura del perill. Tu penses simplement fa uns anys, ens fotíem a un cotxe tan tranquil sense un airbag o sense... Qui es ficaria avui en un cotxe sense cinturó de seguretat, sense airbag, sense les mesures que ara entenem com a fonamentals? Abans no hi pensàvem. Això està passant el mateix. A l'empresari normal i corrent veu la seguretat com un cost, i un cost no necessari, i no solament és necessari, és imprescindible, perquè, bueno, com acabes de dir, ja sabem el que està passant simplement amb un ransomware, no?
Clar.
Vinga, doncs amb aquest setè punt...
Volia afegir... No sé si és ben bé el 7+1, no sé si és el 7+1 o els agafa tots, no? I potser connecta amb el primer error que abans comentava, no? Que és, potser cada vegada més parlem de transformació digital, de digitalització, etcètera, etcètera, però cada vegada més ja hem de pensar que l'empresa o és digital o no serà, com tu abans també anunciaves, no? Per tant, un altre dels errors important, o diria jo que els engloba a tots, és ja no hi ha empresa analògica o digital. En el món en el que vivim ha de ser empresa digital, no? Per tant, i connecta amb el primer, que era l'estratègia, no? O sigui, avui l'empresa ha de ser digital, ja no té sentit parlar, i per tant ja és una sola, no és un tros d'una empresa que és física i l'altra és digital. No, l'empresa és tota una i la digitalització forma part de tota aquesta empresa. Per tant, no pensar així és un altre dels... No? És com diferenciar, no? La meva empresa, aquest trosset és com analògica i aquest tros és digital. No, tota la teva empresa ja és digital, perquè si no, avui no puc competir en el mercat.
Sí, i jo insisteixo que no solament tota la teva empresa és digital, sinó que tu has de ser digital.
També.
Comença a digitalitzar el teu coco i les teves formes i maneres de fer, perquè si no, pues, evidentment, et quedaràs fora. Tinc temps de llegir ràpidament els 7 punts. El primer, no tenia els 7 errors. Primer, sí. No tenia estratègia. El segon, no pensar en els ajustos internos, sortir al mercat digitalitzat però sense haver arreglat les coses de dintre que han de permetre que això funcioni. El tercer, pensar que la digitalització solament és tecnologia. No, hi ha un profund canvi cultural, una educació, una formació de les persones. El quart és el coneixement, la falta de coneixement. Realment hem de tenir personal preparat i treballar amb professionals amb profund coneixement del tema. El cinquè, no treballi sol, equip, alia't, busca sinergies. El món digital permet precisament connectar-se i col·laborar amb gent dispersa amb la geografia, vull dir. El cinquè és equip, no vagi sol pel món. Avui també aquesta digitalització permet doncs, tenir equip i tenir un equip format que treballi amb tu. No contemplar, això és el sisè, aquest tema com un cost, sinó perquè és una inversió, una autèntica inversió. I el setè punt, la seguretat. No pensem que tot això funciona i ningú ens ho prendrà perquè total la meva empresa a qui li interessa. No, la seguretat és importantíssima i tu estàs en el punt de mira de molts hackers, encara que no sigui per tu mateix, sinó potser perquè dones passa a uns altres. I l'últim, i se m'acaba el temps, és que avui en dia o ets digital o no ets.
A Ràdio Estel, el món és digital.
I amb aquesta frase acabem el programa d'avui. Gràcies, Jordi, per haver estat un cop més amb
nosaltres.
Com sempre, molt, molt interessant i molt profitós els teus comentaris, la teva intervenció. I a tots vosaltres, doncs, espero que estigueu per aquí la propera setmana i que ja sabeu, digitalitzeu-vos amb seny. A reveure, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.